Hola, el meu nom és Carme Cardona i estic avui a la Comunitat Valenciana per a parlar sobre les síl·labes del teu nom, la meva última obra guanyadora del Premi de Novel·la Ciutat del Cirà.
Benvingudes a la Comunitat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor, feta en valencià i des del País Valencià.
Benvingudes al 29è programa de la cinquena temporada de la Comunitat Valenciana, el podcast de tertúlia d'actualitat polític gratuït, independent, fet en València i des del País Valencià. I avui, com sempre, m'acompanya Pere Álvaro. Com estàs, Pere?
Benvingut a la Comunitat, Màxim. Feia temps que no te veia. Quan t'he vist aparèixer, dius, este tio?
Dos setmanes, crec que he estat, jo, sense voler-me'l. O sigui, ha sigut un poc... Jo tenia ja ganes de vindre, sí.
Ah, molt bé, molt bé.
Lo que no tinc encara és la veu del tot. Toca el tiro. Carme, què tal? Com estàs?
Hola, com esteu? Per ací bé.
Molt bé. Pere, fes la presentació. És que anava a destripar-te coses. I no, fes la presentació.
Molt bé.
Si no, te destriparé.
Continuem amb la nostra política de convidar només Penya Premium, primeres marques, res de hacendado, a la comoditat només qualitat superior, un producte de quilòmetre zero que marca la diferència i que dona sentit als 2 euros mensuals que uns quants fiqueu a la iseta i quan ho vas ficar vas dir 2 euretes, està bé. I ara pense, joder, puta misèria, mai no hi serem de pobres, Màxim.
La mínim 5, tenia que haver sigut 5 el mínim.
Jo estic per pujar del 2 a 3, però bueno, ja ho mirarem. Avui parlem amb la flamant guanyadora del Premi de Novel·la Ciutat del Cirà, amiga del programa, Carme Cardona. Carme ja va passar pel podcast a la primera temporada, presentant la seva novel·la La Nova Mestra, perdó, i ara va presentar-nos la seva última obra, Les síl·labes del teu nom, una novel·la negra ambientada a València. Carme Cardona va néixer al 80 a València, encara que viu a Benaguasil, poble de Fusil. És llicenciada en Filologia Catalana i màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària per a la Universitat de València i treballa, com no, de profe. Però la duem per la seva faceta com a escriptora, i agafeu-se fort. Ha rebut el Premi Ciutat de Manises 2010 a la novel·la Negres Papallones, el Premi d'Igualtat La Pobla de Vallbona el 2020 amb el relat breu Potser no és massa tard i el Premi Pasqual Enguida-nos George H. White o Honor i Glòria, de Llíria 2020, amb el relat breu Missió al Planeta Negre. Amb La Casa Invisible va guanyar el Premi d'Afebus de Novel·la Juvenil el 2020. El 21 va publicar l'assaig Arrels de Llegenda, amb Gades Edicions. Amb La Nova Mestra, Edicions del Bullent, el 2022 va guanyar el Premi Soler i Estruc de Narrativa. El 22 també va guanyar el Premi Escrits a la Tardor, Escrits a la tardor, Vila Vidaliana, amb el relat Amsterdam. M'havia liat ahí. El 23 va guanyar, que són molts premis, el 23 va guanyar el primer premi de literatura de Ribarroja del Túria amb l'obra El tresor perdut al Túria. I per últim, el 25 va rebre el premi Ciutat del Cirà per la novel·la Les síl·labes del teu nom, publicada per Edicions Bromera. Carme, és tot un plaer tornar-te a veure a la Comunitat Valenciana. Nosaltres també hem guanyat algun premi, però clar, no se pot comparar.
No.
Benvinguda a la Comunitat, benvinguda a casa. Tremenda enveja, el premi en Guida-nos, he de dir, ets la Úrsula K. de Guin Valenciana i nosaltres els teus gordos friquis.
Ja m'agradaria més ser la Úrsula K. de Guin.
Pues ahí está, yo creo que estás. El Premi Enguida-nos, a mí ya sos el Premi Enguida-nos, ya me ha arribat al cor también.
Lo del Premi Enguida-nos es lo del escritor este de novela...
Sí. De la saga de los Aznar.
¿Estás seguro que va a vindre ya en la primera y no va a ser en la segunda o en la tercera?
Creo que va a vindre fa temps.
Si fa un par de años, eso lo tengo claro. Pero sí. Yo sí. La primera temporada no...
Voy a buscarlo, pero digo la primera y queda como la primera.
No. És que estava buscant-ho i tampoc l'he trobat ni en la primera ni en la segona, per tant, serà la tercera.
Si algú friqui o vol mirar, que ho mire, no.
jo crec que és... Vaig a fer altra vegada el de sempre. És de Benaguasil, del poble de ma mare. No és la primera vegada que ve algú de Benaguasil, també va vindre Monti Peiró. I farem un parell país en Benaguasil, te'n recordes? hablando del tema de memoria histórica en Carles Subiela, y no me recordé, la otra persona era Carme, ¿quién era la otra persona?
Podría ser Joan Benlloc, de
Joan Benlloc. Joan Benlloc.
O Sime Galduf, de Llíria.
No, era...
¿Podría ser Sime Galduf, de Llíria?
No.
Joan bueno, Benlloc, tampoc.
Mentre quede molt malament i ho busque...
Casquillo, podria ser?
Sí. Bueno, que hem fet moltes coses. Benaguasil és la nostra segona casa, Pere, bàsicament. Camp de Túria. Molt sabem, però Benaguasil ja som coneguts. Bueno, tema Pardalet. Va. Després d'unes setmanes de festa, per diversos motius, torno ja a la secció, la millor secció del podcast. Després de la presentació de Pere, és Pardalets. Esta setmana m'han demanat al grup de Signal, on més vegades es diu puto McEvoy de tot el País Valencià. McEvoy és secretari autonòmic d'Educació, si no m'equivoque. És un poquet una broma interna.
Té un nom de pivot de la NBA dels 80.
McEvoy, sí. Que li traga el Pardalet a Vanessa Soler. Si voleu saber, si voleu formar part del grup de Signal, podeu donar-vos tots els vostres estalvis a la nostra aixeta podcastpelvalencià.cat. Qui és Vanessa Soler? Ahí ve la pregunta. És la nostra Collares. A mi m'ha molat molt el símil, crec que està molt bé. És la dona del Juanfran. Qui s'ha fet coneguda perquè l'ha apanyat una bona pagueta de funcionària i treballar en València per a tindre vigilat a Canyita Brava. No vaig a ser que li faci un mazón. Una senyora que, la veritat, solament he vist una foto d'ella, que és quan va fer presa de possessió el cunyat de Finestrat. En aquesta foto anava molt arreglada i, carai, jo què voleu que vos diga? Jo crec que això se pot fer. Era una xica guapa. O sigui, sea, fa tot el contrari al body shaming. Ella era guapa com per estar en la versió 2.0 de Don Pío que tenim de president. I està bé, eh? I està bé, Pere.
Està ben tirat.
Aleshores, en què me vas a per a treure el Pardalet a la dona aquesta que, bàsicament, no sabem res d'ella? Està buscant per internet i no trobar res d'ella. Bé, uno, havia de ser un ocell limícol. Ja sabeu, aquells que busquen entre el fang el seu menjar. D'altra manera, no s'entén què fan amb ton tio que s'ha posat el vestit de fallero quan tenia 16 anys i pareix una botifarra. Dos, havia de ser un ocell elegant i ben vistós per la foto esta que vos havia dit. I a més, jo vos vaig dir una cosa, el nom de Vanessa no vos para elegant? Mira tu, Vanessa.
Una miqueta Johnny, pot ser, no ho sé.
Pues a mi me para elegant.
A veure, jo no volia dir Pere, però
sí.
Si algú sí que sembla elegant.
Vanessa seria la típica que aniria a una festa de Ferrero Rocher i totes les coses. No sé si m'explica. Bueno.
Però a treballar de què?
I el què?
Però a treballar de què aniria?
Ah, no, aniria a la... I tres, havia de ser un ocell amb un vol irregular, un d'estos que els veus volar i dius, ai mare, que és a hòstia, però sempre acaba on toca. Com ella, començant d'interina en un CU i cobrant el doble del que cobra una U. Amb tot això, ja tenia clar que havia de ser una xudia o nyinyit, que per als catalans és una fredeluga. La fredeluga, o xudia o nyinyit, és un ocell limícola emparentat és de la família dels corriols. De grandària xicoteta, tirant a mitjana, dins de la família dels corriols és dels més grandets. I amb un plomatge blanc i negre, amb iridescències morades i verdes. I una xicoteta cresteta negra que la veritat és que la fa molt elegant. És un ocell molt bonico. És d'aixòs que veus i dius quin pardal més bonico, che. Ens visita per hivern, per això el seu nom en català bàsicament té fama de que quan ve la fredeluga pues fa fred, ja que amagar-se. És com un avís. Si ve este pardal, ve el fred. És el que porta el fred. I el nom de Xudia, la veritat és que no tinc molt bé, no sé d'on vindria. Jo sé que així en el Mareny, en Sueca i tal, el Pardal ixe se'l coneix com a Xudia. Per què? No ho sé. Però sí que tinc clar el tema de per què li diuen també Nyinyit, que això m'ho va explicar a mi Juan, de Cullera, que des d'ací el saluda, que és per el seu so. Això ja ho parlarem, que conforme el so, a vegades es fiquen un... I els Nyinyit és un poc el que so i és de veres. Quan tu l'escoltes vola fa Nyinyit, i això. Ja estaria. Si voleu, empalmem en el primer tema, ja ficats.
Qui serà?
Pues la dona del Juanfran.
Ah, amigo.
Bàsicament sabem des de fa poquet que no sé quan va eixir tot això. Jo estic buscant informació, però bueno, va ser la setmana passada, si no m'equivoque, més o menys. Bàsicament, aquesta senyora era funcionària de l'Ajuntament de Finestrat i ara està a fer funcionària per a la Diputació de València per una comissió de serveis i ara cobrarà 50.000 euros al mes, 3.500 euros en 14 pagues, sent una CU, que a mi és una cosa que me fascina. Vull dir, els profes som a U i estem molt per baix del... Ja volgué jo cobrar 50.000 euros, prou per baix dels 50.000 euros. I, bueno, allí ha sigut un vídeo del Juanfran dient no, és que la meva dona porta 20 anys de funcionària. La qual cosa és certa en mitges. Funcionària interina sí que era. Era una funcionària interina que als 20 anys la van estabilitzar. Funcionària de carrera portava des del 2024. I treballant en l'Ajuntament de Finestrat, que això també me pareix a mi ja un poquet que seria abans de que ella era alcaldessa, està clar, alcalde, però jo què sé, és una cosa així un poquet rara també. I bueno, i per a este puesto, bàsicament pareixia que estava feta a mida per aquesta comissió. Se presentaren quatre funcionàries, però controlava més el temps i després comptava... Era com que feta a mida, bàsicament.
Sí, poc misteri, Màxim, jo què sé, tampoc. El d'insultar l'intel·ligència de la gent, pues... Juanfran, pues, la va mig endollar en l'Ajuntament perquè, bueno, la va estabilitzar i tot el tema. I ara, pues, que és de president de la Generalitat, pues, s'ha dut a València sense cap problema, perquè així podran juntar els dos sous per a poder llogar un pis, que espere que sigui, perquè els lloguers en València són una miqueta cars.
És que seria molt graciós que ell visquera en el seu cap de gabinet, com feia Amazon, i la bona banda.
En el mateix pis. I Amazon encara té creus, si entra de tant en tant i se menja un iogurt, una cosa així. O du alguna xica, ai, no t'importa, Juanfran. Una cosa així, no sé. Bueno, el cas és que, o sea, esto és un chanchullo molt típic de Alacant, Diputació d'Alacant. I quan dices d'aquest microclima de lladres totalment i vens així a la ciutat de València, que també té lo seu, però aquí les coses s'amaguen una miqueta. Aquí, pues, tu l'endolles en una empresa pública que estiga de representant de no sé què, i que s'enduga pues, 80 o 90 mil pavos, una cosa aixina, i la tesa hi una miqueta amagada. Tu tienes de telèfon de contactes, fitxa-me a esta, i te la fitxen i ja està, Juan Fernando Patí, és que això no passa res. Però tu no la pots ficar en el... a treballar a missa sou en un procés que van ser 8 dies en un cap de setmana per mig d'informació, portant un parell d'anys de funcionària de carrera amb un auxiliar administratiu, perquè això del CU entres en batxillerat i tal, que és administratiu.
Jo crec que és fins a batxillerat.
Has de tindre batxillerat només.
El CU? C2 sense res, sense el graduat, pot ser, sí.
I CU és batxillerat, si no m'equivoco. I, hòstia, pues, a més, el tema canta totalment. I, bueno, pues, Cañita Brava diendo, esto es machismo, cállate, por favor. És que...
CU, jo tinc algun amic que és CU i no sé exactament, però menys de la meitat, segurament. Que...
Sí, jo crec que te treus mil i algo pavos, mil i...
O sea, no, vale, poden arribar a...
De lo que està oferint a l'empresa privada per carrer.
Sí, sobre uns 20.000 euros anuals.
Sí, no té...
O sea, esta dona va cobrar més del...
Són els administració d'Ajuntament, Diputació i tal, que no... Fins que no acumules un parell de trienis, una cosa així, nada, cosa no té brillo. Però bueno.
Carme, si vols comentar alguna coseta.
Què podem comentar? O sea, Pere ha dit la frase de i no passa res, i realment és així, vull dir, ara es pot semblar indignant perquè realment ho és, podem estar parlant-lo, però i no passa res, vull dir, ha posat a la dona, ja ho han preparat tot per a que siga dins d'unes garanties legals i ja està, i la seva dona serà cobrant 50.000 euros que moltíssima gent no els cobra i no passarà res. I això és la poca vergonya que tenim instaurada en la Generalitat. Però també després de tot el que ha passat amb el tema de la Dana i tot, com a que sembla un poquet que res ens sorprèn.
Com va dir Ricard Julià, que només furten.
Que només, o sigui, furten.
Si tot el que va fer Juanfran és endollar a familiars a cobrar 50.000 pavos, endavant, Juanfran. Però quan ploga, avisa.
Sí, ja per està. Favor.
No te demanem res més. Tu vols endollar a un cosí, a un nebot, a un col·lega de la mili, no sé què. Endolla'ls, tio, no passa res, que pasta n'hi ha. Però,
jo crec
al lloro, quan ploga.
ho ha intentat dissimular per això de que és funcionària, una comissió, tal igual, per no fer-ho més...
Conciliació més familiar. Això també ho va dir, no? Conciliació familiar. Això m'arriba al cor, això de la conciliació familiar.
És que és amb una, altres és crec que això no mos... De fet, una anècdota que contaré, jo quan demanava comissions, perquè tenia la plaça lluny, i la meva dona estava embarassada, un motiu no era que la meva dona estava embarassada. O sea, si no havia nascut el xiquet, no podia ficar-lo com a mira, tinc un motiu, tinc un fill. Que la qual cosa era un poc rara, perquè si anava a tindre el fill en estiu, en setembre jo ja seria pare, jo no podia argumentar, doneu-me la comissió que tinc un xiquet. Que en aquesta època, tot n'he de dir-ho, mos les donaven a tots, és que no tenien motius, anaven com rere, a mi mai m'han negat una comissió, dices. Va haver una època molt dura del PP, 2011, 2012, 2013, on gent en dos crios tenia que fer 200 quilòmetres per anar a treballar tots els dies. Això sí que és de veres. Però ja no, la veritat.
Però perquè la teva dona estiga treballant a Alacant?
No, això no és motiu.
És que és el que estic dient.
Bàsicament, els únics motius que te donen puntuen, això són punts. És tindre fills, tindre persones majors a les que cuidar i poca cosa més ja, eh? I, bueno, enfermedad teua.
Sí, sí, sí.
Tindre algun tipus de discapacitat o algun tipus d'enfermedad.
És que jo que sé, la reflexió, faig una... Crec que ho vaig fer en l'anterior programa, no me'n recorde. És que quina necessitat tens, Juan Fran, de fer això, tio? Tu estàs alçant-te una pasta com a president de la Generalitat i tens els dinarots pagats i tens el xòfer en la porta que te du, que te porta, no sé què. Que no hi ha problema. Fins que no arribes al nivell de Charles Mason, tu podràs fer el que vulguis estos anys i quedar bé com un senyor pues, normal, una miqueta trompellot i tal, que no sap parlar castellà bé i aquestes coses, que també ens fa una miqueta de gràcia. I jo què sé, pues, fer vida fins que arriben les eleccions i no estàs tampoc tan mal per a ser el propi president de la Generalitat. A mínim que tu curres, que fiques bona cara, que sempre que sigues un tio normal, pot ser el propi president de la Generalitat. Quina necessitat tens d'endollar a la teva dona a València? Si la teva dona està ahí enfinestrat, de puta mare en l'Ajuntament, tocant-se la figa i cobrant pues, 20 i algo mil pavos. No se toca la figa allí?
Molt treball ara, igual és molt treball ara.
No crec. O sigui, quina necessitat tens tu de fer aquestes coses, de veritat? O sigui, de veritat, quina necessitat tens de fer... És que aquestes coses que les veus que ells mateixos no se les plantegen. Ells viuen com en una espècie de bombolla de lladres i de penya molt rara que no entenen la vida real i per a ells és normal que a tu te toca un càrrec i tu a la teva dona la pugues endollar o al teu germà o un cosí. I jo què sé, és que és la forma de vida de xalet il·legal, que el xalet de tu germà també és il·legal, que la piscina és il·legal... que ahí ningú treballa de res.
Que ho vas fer tot mentre fores regidor d'Urbanisme, que això és una fantasia. Miren les xifres
oficials i són tots pobres, pobríssims, però tots són cotxassos, tots són mansions, tots són blocs d'edificis gegants i se suposa que els que tenim pasta són nosaltres aquí a Castelló que estem menjant contaminació. Jo què sé, tio. És que és un... És que jo al final jo penso que així haurien d'entrar en llançaflames en certes zones del país i fer neteja, tio. És que no podem, perquè aquesta gent després que guanya eleccions, col·lega. Si se quedaren allí, pues te riuries d'ells. Però és que, claro, tens este corrupte de president de la Generalitat.
No, però vull dir, este ho té molt mal. Primera, no el coneix ningú. De fet, han hagut enquestes per ahir que coneixen molt més a Baldoví. Crec que és com el més conegut, perquè, claro, és l'únic que està seguint, diguem, no? Perquè Diana Morant és nova, ell és nou, en Vox no se sap qui mana.
Tu, però Vox és un misteri.
Les enquestes li pinten mal, eh? Possiblement li passarà
sí, a Vox. Sí, li pinten mal, però és el PP que té tota això, la maquinària al darrere, Màxim. El tema de
l'ofrena, jo crec que s'entén per això. És el primer president que ha existit en una ofrena.
No, i està bé. Lo
que
passa és
que feia molt de crinxe.
Són aquestes coses que s'han de fer, d'acord? ¿Vale? I si ell, clar, té l'opció de fer les coses bé i ser el proper president de la Generalitat, a mínim que us ocorre, i a mínim que entre Podem, no sé, després us parlarem una miqueta, entre Podem, Compromís, facin alguna mangarrufa d'estes de les seves que fan, ell pot ser president. Però si comença a fer subnormalades, com esta d'endollar a la dona que no s'entén, pues hostia, tio, pensa, cabeza, Juanfran, cabeza. És que són aquestes coses que una persona normal no ho faria. una persona normal estaria currant-se coses com molt normals, de ser permitjans, de parlar molt bé, de ser molt conciliador, de donar-se un altre rotllo, de fingir competència, jo què sé, pues, no sé, mil coses. Però ell no, ell està endollant a gent, ja, o és que a la família, col·lega, és que és tonto, és que s'ha de dir, és que són tontos.
Però és que pot ser, això és la seva normalitat.
És que és la seva normalitat.
Vull dir, tu estàs parlant d'una persona normal, això no ho faria, però és que estem parlant de persones que això és la seva normalitat, no veuen on està el problema, ni ètic, ni moral, ni quant a valors. I diran, mira, mentre jo estic en la presidència, mentre estic i no estic, m'enduc a això. I a banda, la meva dona també s'endú a això, doncs tot el que puguem arreplegar ara, pel futur.
Contra és una altra casa il·legal.
I no, no s'ho plantejaran en cap moment el que puguen estar fent alguna cosa dolenta. És més, de fet, encara n'hi haurà alguna persona que te di, pot dir «Che, tu això no ho faries?» I dius «Pues igual no ho faria, però...»
Home.
És com la picaresca esta a la qual estem tan desafortunadament estem mal acostumats.
Jo ho faria, però d'amagat, colló. O sea,
molt bé, jo cridaria
una empresa
d'aquestes
que treballen en la Generalitat i dic, mira, tio, m'has d'endollar a tal persona. I ja està, que és el que feia
no
Carlos
res,
Fabra, col·lega. Ha d'anar Carlos Fabra a donar lliçons de corrupció.
Jo crec que una cosa, jo crec que aquesta gent a la millor és més perillosa perquè ells oloren que ho van a tindre difícil d'ací 2 anys i és com que, bueno, ací mos queden 2 anys, pa, bueno, ni 2 anys, es queda 1 any i mig, no? Bueno, no, son, les eleccions són en maig, no?
Sí,
del 27 com a màxim. No es queda res, bàsicament. Sí, sí. I anem a aprofitar-se tot el que puguem.
No sí, acabe de comprar sí. Jo això, no?
Bueno.
No sé, jo crec que ells volen continuar és, 4 anys més.
Però jo crec que, vull dir, si fan aquestes coses, és que
ja... És que ja... clar, és això, tio. Són aquestes coses... Jo me recordo, mira, quan estàvem parlant amb Gamero, que va vindre la primera volta que va vindre, vam parlar de... La tipeta està d'educació que quan va arribar, immediatament se'n va anar de vacances. La van anomenar
sí,
i se'n va anar de vacances.
La personal docent, la que ha deixat les adjudicacions ahí...
Però quina persona entra a treballar a una fàbrica, una empresa, lo que siga, i el primer dia s'agafa vacances?
Que després se va saber que realment era una perquè tenia una persona malalta, no sé què, vull dir, que pareixia que tenia mitjanament excusa, però no saps el càrrec.
Però, hòstia, és que no.
Que l'agafa un altre.
És que és de boixos.
I ja està, és que no passa res, és que... Bueno, a tot això, curiositats, Carme va vindre a la tertúlia del 30 de març, en la segona temporada.
Segona temporada.
30? Episodi 26.
Ah, ho has vist tu també?
Sí, és que m'he quedat aixina dient, saps quan vas vindre jo, sí?
Sí, però és que és curiós, 30 de març.
I mateix, mira, avui 31.
Bueno, què bé!
Això eixirà el 2 d'abril, però bueno, estic gravant el 31, anem a ser sincers.
Podria vindre tots els 30 de març.
Podria estar així tots els 30 de març.
Segur que té algun premi nou. Heu guanyat el premi Ciutat de no sé què. El del Chemesí, si n'hi ha.
Vila bueno, d'onda de literatura taurina.
Això...
No, ostres. Per favor, no. Ahí sí que ja te digo que no.
El toro
bueno,
maldito.
Abans de res, tenim el tema Mònica Oltra. Mònica Oltra torna. Torna. Ella diu que presentarà una llei. Presentarà per a presentar-se a l'alcaldia de València.
Mhm. Uh-huh.
No volem parlar molt del tema perquè la idea que tenim així és fer un especial per a la setmana que ve del tema. Vos anem a dir la veritat. La setmana que ve segurament anem a gravar esta setmana ja. Val? Perquè la setmana que ve volem descansar. Volem nosaltres descansar.
Tu que estàs cansadíssim de fer podcast.
David, pobre, que també mos ho ha dit a tot, mos ha dit que vol descansar. Vull dir, volem descansar, per lo menos nosaltres dos. Però no, perquè no és... No té... Entonces hem pensat, pues això, fer un especial i serà sobre Mònica Oltra. Entonces no volem parlar molt del tema, la veritat. No sé si vols comentar alguna coseta ràpida, Pere.
Pues jo alguna cosa que volia comentar. Jo pensava que ja no se presentava. Perquè a mesura que anava passant el temps i esta dona no deia res, pues dic que aquesta dona està fins al conyo de tots nosaltres i no se vol presentar i tal, cosa que jo entenc perfectíssimament que ella vulgui estar en sa casa i vulgui dedicar-se a mogudes d'activisme i mogudes de dret que està clavada per ahí. Que me semblaria perfecte si és el que ella vol. Sí que és veritat que havia, en aquest temps havia fet molt contacte en penya de Esquerra Unida, tema de Podem, etc. també en tema de... És d'en Sunim, que és molt col·lega de...
En Suneix.
En Suneix. En Sunim, havia dit.
Segur que n'hi ha una... A veure, que soc molt conegut, que ella, Rosa Pérez Garijo i Jorge Rodríguez se'n van a... O sigui, que queden molt. Els tres han tingut les seves coses en la justícia.
Tenen un grup d'esmorzars.
Tenen un grup d'esmorzars, sí.
Esmorzar antiximista. I queden i se'n van a un bar i esmorzen i caguen en Ximo Puig. Me sembla superbé. I, bueno, el que ha fet és una cosa que estava per ahí rodolant, que era una candidatura una miqueta Todos contra el Fuego, que és pues, tota la penya, pues, Podem, Sumar, tal, tots en una llista única a l'Ajuntament de València, cosa que jo veig que és prou factible. Igual això fer-ho a nivell País Valencià és més complicat, a nivell Espanya, Rufián, no, però fer-lo així a l'Ajuntament, a un Ajuntament, jo veig prou factible. I, bueno, però té
jo,
números...
Jo ahí soc crític, depenent de com s'utilitza, qui és el que mana ahí. Òbviament ha de ser compromès, perquè és l'únic que té aspiracions a poder ahí. No? Vull dir, vale, si fem una llista conjunta, vos donem algunes llocs d'eixida, comptarem amb vosaltres per fer-vos regidors, però aquí corto el bacalao jo i deuria ser el meu nom i la meva marca i punt. Igual que sóc un poc nazi, jo, això, eh?
Ni idea, perquè com ho votarà la gent de València Ciutat, sí, m'és una miqueta igual, i jo...
No podem votar a Mònica, Pere.
Jo no podem votar a Mònica, però jo si... Si el partit se diu Mònica Oltra i el logo és la cara de Mònica Oltra, a mi me sembla bé. Vull dir, jo estic en un nivell que a mi, de politòlogo, com a politòlogo que soy, me sembla bé, o sea, endavant.
Ai.
I... Què més anava? Anava a dir alguna cosa més, ara se m'ha anat perquè m'has interromput i se m'ha anat.
Perdó. No, pues això.
Pues això, més o menys ho dic mai. Ja me recordaré per al programa especial amb l'altre que farem en unes hores.
O no, no ho sé. Està tot en l'aire, i xirà, i xirà. I bueno, i ara sí que, Carme, sí que tenim que parlar amb tu. Tu has sigut l'enviar... Jo no he pogut anar a les manifestacions a València, jo he fet vaga, però he tingut molts problemes. Perquè no vos recomane comprar-vos una casa vella, reformar-la i anar a viure en un plaç determinat?
S'està fent molt en Onda. Ho estic veient molta casa vella que l'estan tirant tota per dins i l'estan reformant.
Pues és una locura. És una locura. No ho feu. Com... No ho feu. No... Jo no sé quantes hipoteques pague, ja vaig a plorar. Bueno, que no he pogut anar a la manifestació. Sí que he fet vaga, però no he pogut anar a la manifestació. Carme, què tal? Com ha anat?
Doncs ja la manifestació la definiria amb una paraula que és emocionant. El veure tantíssima gent unida amb un propòsit, amb consignes, amb una mateixa directriu. Primer hem estat a conselleria, que hi havia un fum de gent, però és que després, quan hem anat cap a la plaça Sant Agustí, era gent i gent i gent, era un riu verd. Hem parat carrers, tot. És que no veies el començament de la mani, no veies el final i han dit un terç i este terç crec que se queda molt, molt curt per a tot el que s'ha viscut aquest matí. I el veure tanta gent unida i per una causa com és l'educació, doncs jo ho definiria així com a emocionant. On dura tot això? No ho sé. Jo no sé si conselleria... voldrà apretar fins al punt de dur-nos a una vaga indefinida. No sé si voldran arribar ahir, perquè la cosa està un poquet agra, però sí que és cert que a dia d'avui el tema de les ràtios, tindre més de 30 personetes en una aula és inviable. El fet que no se cobrisquen, el que són vacants, però no només de professorat, sinó que també del que és la gent del PAS, conserges, secretariat...
S'ha normalitzat, que si,
normalitzat.
Que si un conserge se'n va d'un institut vas a tardar 2 mesos en tindre un o nou.
Sí.
Això està completament normalitzat. Que tu,
i, bueno, i és una càrrega que, a veure, és una feina que al final és perquè tots els profes d'alguna forma tirem una maneta i al final són feines que van eixint, però no és del tot correcte. I no és això, també la situació de precarietat. Tampoc és normal estar en una aula 40 graus, que tingués xiquets mig desmaiats de calor. És que en cap edifici públic se treballa a aquestes condicions de temperatura.
És
brutal, és brutal. I parla de la calor com podria parlar del fred, perquè justament la meua, la zona on jo treballo no és necessàriament freda, però sí que n'hi ha zones que neva i que la calefacció tampoc la tenen acondicionada.
Jo
i estem parlant d'alumnat i el professorat també ho patim.
Jo hi tinc una anècdota, jo me'n recordo quan anava a l'institut, hi havia certes classes que es feien en una aula que donava com a un pati interior, que sempre estava a l'ombra. I clar, això per les vesprades i tal, aquestes coses, feia un fred que pelava. Especialment 17 mesos, ahir feia molt de fred, i per matí a primera hora feia molt de fred. I jo recordo pues, fer classes pues, en un anorac o en un plumas i tal, i ahir pues, una miqueta, tot tios en jaquetes, ahir en una classe. I passa un dia, jo ho van comentar al professor, i el professor pues, va dir, bueno, és que aquest edifici és un edifici que se va fer en una època en què l'educació pública pues, no era una prioritat. ¿Vale? I possiblement en el futur que aquesta cosa pues, se solucione quan vinguin governs que sí que tinguin una miqueta de fe i de confiança i que vegin això com una inversió i com una cosa important i tal. I malauradament no ha passat. El dia que el meu professor d'aquella època pues, va ser massa optimista, este professor dels primers anys 90, va ser massa optimista en el que la gent anava a votar i sembla pues, que s'està votant a gent pues, que l'educació pública li la suda una miqueta. Però no sé si al País Valencià, sinó arreu d'Espanya, perquè més o menys és una queixa prou transversal.
Ara, quan arribem a finals de maig, principis de juny, se clavarem
ja en
30 alumnes en 30 graus.
Sí.
32 graus en les aules. Això. És que, colló, que jo he anat a fer tràmits a Hisenda o a la Seguretat Social i dius, joder, així s'està bé. Dius, fa, està fred. Igual no fa falta. Segons, saps? Però vull dir, i nosaltres tenim que viure... Bueno, també està el tema del decret este de, bueno, de votar la llengua, que està sent un desastre. Ara s'està veient en quasi tots els centres... Pues això de partir els grups i tindre grups en castellà on ja on s'han fet, pues està siguent un problema. Està siguent un problema d'organització, està siguent un problema on que són grups que no funcionen com els de valencià, no pot haver, no pots jugar en els me passa estos així i els altres allà, i la veritat és que està siguent un problema d'organització. I una cosa que m'ha sorprès és que la gent que està llegint ara, no sé si s'ha publicat, però segueix majoritàriament en les zones valencianoparlants en l'eixim valencià. Vull dir que jo ahir tenia por, perquè dic, ara s'acaba la mobilització tal i qual, i ara potser quan comencen a triar castellà i tal, però no estàs, en molts centres que parlat en la gent no és l'any que ve ningú grup en castellà, en primer de l'ESO.
Jo he parlat, bueno, i l'ha fet dos bunkers per aquest en Carlos Palmero i tal, i Carlos Valero i més o menys
Valero
és que sóc una persona major i
Carlos, un saludo Carlos.
Un salut a Mercatonta escolteu o puses like el tema és que si el valencià realment no provoca rebuig a la gent sinó tot el contrari, la gent majoritàriament ser penya minoria són els castellparlants, són penya molt polititzada, immigrants especialment de Latinoamèrica que no ho veuen clar, però en general el valencià normal o la persona que viu al País Valencià, sense ser valencià d'origen, no és una persona contrària al valencià i és una persona que si li dones a triar és molt fàcil que triï el valencià. I si no li dones a triar i li dius això és en valencià, tampoc li sembla malament que el seu fill i la seva filla estudien en valencià. Una llengua més està bé, el dia de demà podrà treballar de funcionari o funcionària, i si no, pues sap parlar valencià, que no és una cosa roïna, no te perjudica absolutament en res i aprens castellà igual i endavant i no n'hi ha realment cap problema en que el teu fill estudia valencià, excepte pues, per una minoria pues, molt polititzada, que ja sabem què són, però que és aquesta minoria pues, que, bueno, que arma molt de soroll, sempre té un micròfon en la boca per a poder expressar-se, cosa que molta gent no, i sempre té pues, un juez amiguito de l'alma, com el teu amic de vida marxant, que sempre pues, li fa, diguem-ne, li fa seguir... Al final sempre, diguem-ne, que sentencia el seu favor i fica, diguem-ne, estos pals a les rodes i demés. Però que realment el valencià no és una cosa que estiga polaritzant a la societat valenciana, ni a favor ni en contra. Ojo, que també coses com l'accent de València i aquestes coses, a la gent al final també li la sua molt. O sea,
vull dir que també és una discussió que és una miqueta rara i que crec que coincidim que ha estat una cagada del PP molt grossa, que podria no fer res, continuar amb el sistema actual, promocionar més el castellà que el valencià sin que se note el cuidado que va dir aquell, i s'haurien evitat aquests problemes i ara el millor inclús se faria tan castellà o més com ara. Però com són tontos realment, pues bueno, això que tenim.
I bueno, i també estem el tema salarial. Jo crec que és important, vull dir, som els que, un dels que menys cobrem de tota Espanya i el País Valencià no és, em va sonar un poc mal, però una persona que saps que ha de llogar un piso en València, Benidorm, Cullera, Alacant, Elx, no s'està llogant un piso en Cuenca o, jo què sé, o qualsevol poble perdut de Castella-La Mancha, que no és per... Però és que allà
són els preus.
Els preus són i estem ara mateix en la taula baixa, perquè no s'ha pujat un euro. Diguem que el nostre sou depèn d'una base estatal, que és el salari base, que ells mos l'han pujat. Tampoc s'han pujat molt, però mos l'han pujat un 2, un 3%, més o menys. Crec que negociaren un 5 i pico en diversos anys, bàsicament. Però la part de conselleria no l'han pujat un euro. En Catalunya ara han tingut una gran puja. I clar, i tu dius, és que portem molts anys, i quan dic molts anys, són des del Botànic molts anys, en aquesta part no s'ha tocat. I això fa que un docent en el País Basc cobre quasi 1.000 euros que nosaltres al mes, sense el quasi, 800 i pico euros eren.
Que la diferència és greu.
I així en el País Valencià la vida no està barata, perquè no, tenim el no tema del turisme. És que a professors que els toca anar a viure, a Benidorm, a Calp, a Playa Flamenca, Orihuela, Torrevella i totes aquestes coses...
El que doncs, guanyes és per a lloguer, llum, aigua, menjar i poc més, perquè a més també has de comptar el transport, el cotxe i tot. No és qüestió d'anar al
carrer, eh? Sí. Juliol i en agost al carrer i buscar la vida.
D'ací del que heu dit, jo rescate unes quantes coses, a banda del sou, que és així. També el tema de la llengua, sempre utilitzar-la com a arma política. No hi ha altra cosa que la batalla de la llengua. Sempre és que sembla que vivim justificant-nos sempre pel tema del valencià. També el fet de quan es va fer la votació, hi ha zones de la serrania que, contra tot pronòstic, perquè és una zona castellano parlant, es va votar sí al valencià i no s'està complint el tema de la votació. Vull dir, fou es va aixir un poquet el tir, però no volien que s'esquera. I també el que ha dit abans, Màxim, que a Sau repesque, el abans que podies, no, d'uns alumnes així i altres allà, no és per capris del professorat, sinó que a Sau té una base pedagògica. El fet de la distribució de l'alumnat pel seu nivell, per la seva competència, per diferents coses, que és tot a favor de l'alumnat, tot això se ho està encarregant per una burrera d'aquí castellano, perquè tenim dret a elegir. I és molt fort, vull dir, el que és el bé per a l'alumnat o els temes pedagògics que s'estan passant per l'art del triomf, perquè aquí lo hacemos todo por vuestro bien. I és tot un cúmul de coses que el que s'ha dient abans, no? Deixir a cremar contenidors talment. Jo al final, mira que sou pacífica, però ho veig com una opció.
Sí, però un poal de la basura per sempre creparies. Contenidors no.
És que sempre tema... Carme, per fa, contenidors no. I és un poc més...
Que començar...
Però és que arriba un punt que dius, això ja per esclatar.
El tema este de la distribució és algo tan bàsic com molts alumnes que venen de fora acaben elegint agafar castellà i al final s'acaba de produir que en aquests grups l'alumnat que té necessitats específiques educatives per els motius que siga és una barbaritat.
Sí, i no es pot atendre a tots degudament.
I al final fiques un grup on tens un 40% de l'alumnat que té unes necessitats específiques perquè ve de fora, perquè, bueno, mil històries, que els altres grups no tenen. I de fet passa que hi ha famílies dels grups en castellà que l'any següent volen passar-los a valencià.
Això està passant en tots els instituts. Famoso.
Això està passant en tots els instituts. No és una cosa que en tots. Jo què sé, és un desastre. I per últim, jo crec que ha sigut un èxit. Mira, conseller ja pot dir un 35%. No ho sé.
jo crec que les zones... Ah, perdona, lo de la serrania. Això va ser una xubà del PP que se veia vindre que les coses li podien anar mal i va incloure a les zones castellanoparlants que no tenien que elegir. Les zones castellanoparlants era castellà. Però com ells se veien que anava a anar mal i que anava a quedar mal, es van incloure. I es va eixir encara mal, perquè els serrans, per exemple, va guanyar el València, que sí que és una comarca on viu molt poquíssima gent. Eh? Comparació això amb la Vega Baja i cauen tots, vamos, en un barri d'Orihuela. És aixina. Però es va eixir molt mal. I ells ho ficaven en el còmput, però després van dir, és que nosaltres no estem obligats, eh? Nosaltres vos hem preguntat, però no estem obligats a res. I en quant al seguiment, un 35% diu conselleria. Jo no ho sé, perquè jo, en els instituts de la zona de la Ribera, ha sigut massiu. Això sí que ho tinc clar. Perquè és massiu, vull dir, pràcticament no hi ha ningú professor a treballar. Cosa que l'anterior vaga que van fer, el seguiment va ser molt penós. En esta ha sigut massiu. Jo no sé, jo no sabria dir lo del 35, perquè, bueno, a lo millor en la Vega Baja o zones castellanoparlants, ahí el seguiment ha sigut molt menys. Després n'hi ha que tindre compte que hi ha escoles, que nosaltres, després n'hi ha que tindre compte les escoles oficials d'idiomes, és que hi ha molts centres i tal. Jo no sé, jo no me crec lo del 35, la veritat, no m'ho crec. I, bueno, la manifestació, per lo que veig, ha sigut espectacular. A punt dia que 30.000 persones. Me pareix una barbaritat. Tinguent en compte que crec que en el País Valencià són 70.200. Si tens una manifestació de 30.000 persones en València...
30.000 persones d'audiència és un dia genial per a punt.
Vull dir que no van soles els 200, van famílies, va gent que té interès i preocupació per l'educació pública, però si és que és 27.000 crec que d'apuntar això és una... Si és de, que al millor serà més, és una autèntica barbaritat. I ja per rematar la feina, Català no ha tallat el trànsit, però el que diuen ha sigut un caos.
Bernabé no ha tret l'helicòpter. Una mani sense helicòpter, Bernabé.
Ara sí que sóc que han hagut alguns trams que anaven per la voreta i per l'altra banda deixaven passar autobús, camió... No ha sigut caos en el sentit que no han atropellat a ningú, no ha hagut cap malentès. De fet, molts cotxes ens donaven suport i n'hi havia gent que es parava de ai, perquè vos manifesteu i aixina, i també moltíssima gent que passaven i aplaudien, però sí que és cert que han hagut trams que no han, el trànsit no l'han tallat, anaven ahí. Però clar, és que érem tantíssima gent que volgués o no, els cotxes havien de parar.
I ja... Per últim, pues no sé, està gent que us ho prendrà, això. No sé si intentaran negociar d'alguna manera. Si foren mínimament intel·ligents, intentarien negociar. Hi hauran coses que podran fer i hi hauran altres coses que no podran fer. Perquè si ja, lo de la vaga indefinida i tal, no sé com pot anar, però bueno, hi ha moltes coses. Per començar, si hi ha vaga indefinida, en teoria seria per a maig, que es fotre el tema del segon de batxillerat, l'espau i tal, i se'ls pot ficar complicat. Jo recordo que quan els tribunals amenaçaren en fer vaga l'any passat, que no mos volien pagar, se callaren, mos deien tot bé i mos feren firmar uns paperets com que tot bé i tal. I seguiren molt, en quasi tot, bàsicament, seguiren. No sé com s'ho pillaran. En fi. En tot cas, un èxit, jo no he vist mai igual, una cosa igual. Tu, Carme, portes més anys de professora que jo. Jo estic des del 2017. Jo crec que tu portaves uns quants.
Més anys que m'han contenidors.
Però jo no he vist mai res igual ni res paregut.
Per això t'ho dic que ha sigut realment emocionant. En el que és l'àmbit de l'educació mai havia vist una cosa així. I realment també de tots a una, de tindre les coses clares. Ara bé... jo no vull pensar en una vaga indefinida, perquè ahir ja estem parlant d'altres temes i ahir ja seria posar-se a males molt, molt males. Però, clar, veus conforme s'ha actuat el govern actual i dius, doncs, potser la Generalitat no s'ho pensa molt això i ens envia una vaga indefinida. No només se fotria segon de batxillerat, sinó que també molt d'alumne, perquè ens pilla tercera avaluació, pilla notes, pilla de tot. La gent que gradua de quart, seria un desastre, la veritat.
Esperem no arribar ahí.
Esperem no arribar ahí.
I bueno, ja, hora de parlar de tu, llibre, que el tinc així, Premi Ciutat del Cira. Lo primer, Carmen, nosaltres sabem el que és el Premi Ciutat del Cira. Guanyar és tu soles, no? No és Exaequo ni res.
El Premi Ciutadà d'Alzira té diferents modalitats, no? Té d'assaig, té de novel·la juvenil, té també d'infantil i el de novel·la és el que jo he guanyat. És el premi únic de novel·la. I
vosaltres hem vist que...
Hi ha caderons ahí.
Podràs permetre la vaga indefinida?
Hi ha calés.
La vaga indefinida te la pots permetre, Carme.
No és el podcast que te donem ahí un rodal de metacridato.
Sense desmereixer cap premi, sobretot el Pasqual en Guidanos, no? El de Llíria, sense desmereixer cap premi. Aquest és un dels premis forts que tenim en l'actualitat. I a més s'ha publicat a Bromera.
Sí, bueno, el vas guanyar l'any passat i s'ha publicat ara en març. No sé quant de temps porta, unes setmanes porta en el mercat.
Sí, unes setmanetes.
I què tal? Com està funcionant?
Jo crec que bé, perquè la gent que ja el té, que se la llegeixena, me comenta sempre en un sentit positiu, sempre en un sentit de més sorprès i com no només apareix la ciutat de València, sinó que també apareix en algunes zones del Camp de Túria. Una persona l'ha definit un poc com el CSI del Camp de Túria.
Sí, Camp de Túria.
Apareix en moltes zones de Vilamarxant, moltíssimes zones que... I damunt sobres malos, m'encanta, vull dir, és que és...
Un poquet.
Sobres malos. Ahí n'hi ha rencor, Benaguasil. Jo pensava que el rencor el teníeu en la Pobla, però en Vilamarxant també teniu rencor.
No, però Benaguasil no apareix molt en l'obra.
No, apareix la Pobla, Vilamarxant...
L'Eliana un poquet, la ciutat de València, perquè la protagonista, que és una detectiva, que és Lola Descos de la Pobla de Vallbona, tot i que viu a València, i abans estàveu comentant això dels joves, doncs Lola viu amb dues persones més, compartix pis amb dos més que per arribar a pagar el lloguer a final de mes, no? Buscaven company de pis, que és prou actual, això.
Sí. I, bueno, a mi és una cosa que m'ha molat molt la història, en el sentit de que és que està guai perquè són tot llocs comuns de nosaltres, que moltes vegades dic, jo què sé, jo he sigut molt aficionat a la novel·la negra dels països escandinaus, doncs de Wallander i totes aquestes coses, he sigut molt, de fet, tots els de Wallander crec que me'ls he llegit, són els d'Àfrica. I, però, claro, i per a Malmo i no sé què, i ni sé menys, o sigui, i era en plan tot com molt llunyà, no? Però està molt divertit que de repente diu, no, me'n tinc que anar al carrer Mistral de València, i joder, si jo tenia un col·lega que vivia durant la carrera al carrer Mistral i se pillàvem allí mals egos, no? En el carrer Mistral, està guai. O me'n vaig fins a la PEA a Vilamarxant, on hi ha un personatge, tal, no sé què, i és, queda en un moment per a córrer per el jardí del Túria, en una altra persona, no sé. És xulíssim. A mi és una cosa que me mola molt, això.
Sense comparar-me amb Stephen King, d'acord? Ja m'agradaria a mi, però si Stephen King te pot parlar d'un barri residencial de Maine, que és la cosa més avorrida del món, vull dir, perquè nosaltres no podem tindre la ciutat de València com a paisatge literari. Vull dir, una cosa que reivindique molt és que el nostre paisatge habitual, per què no pot ser paisatge literari? Vull dir, perquè jo sí que trobo moltes vegades a faltar això en les novel·les, els llocs que dius, ostres, no me pilla lluny, sinó que es puc recórrer. I de fet, se pot fer un recorregut per la ciutat de València a partir del llibre i són llocs prou reconeixibles.
Perquè, Carmen, l'altre llibre, el de la nova mestra, el lloc, el poble de Castelló existia, és que això no me'n recordo.
No era una població de Castelló. En no, cap era... moment diu... No, és una població...
Jo me l'imaginava en Castelló.
Clar, és que el bo de la nova mestra és que és un espai totalment inventat, però que tu el pots ubicar en qualsevol lloc de la geografia que tingui aquestes característiques.
Un poble en l'interior de Castelló era per mi.
És un poble d'interior, fa molt de fred, molt aïllat, un poble de muntanya, però en cap moment et diu que és Castelló. De fet,
hi ha gent que
me l'ha situat en llocs molt, molt diversos, molt diferents. Un poc la meva inspiració era Begís.
Begís?
Sí, sí. Clar, jo li dic Begís perquè els meus oncles que vivien allí li dient Begís, no? Los Pérez, tota aquesta zona... que és una zona que se queda, se pot quedar aïllada, i però en cap moment es diuen s'ha situat, és un poquet inventat. En canvi, sí que tens carrer, tens nom i cognoms, noms i cognoms de cada localitat.
I això com has pensat de dir, vale, vaig a fer així una novel·la de negra, i la vaig ambientar en la Pobla, hi ha un tio que és de Vilamarxant que és molt malo, i passa part de l'acció en València, però bueno, és que arriben fins a l'Origuilla Vella. Vull dir, és tot ahí un viatge així. Això, com dius, vaig a fer-ho així, està bé. No,
no, perquè jo soc una friqui del patrimoni. Del patrimoni... Sí, no, no, anem, comencem per ahí.
L'església esta vella de l'Origuilla existeix, no? I està caient a trossos.
Sí. No, no s'està tan caient a trossos. Per fora està bé, sí que sap que per dins no, però per fora sí que es conserva. Això sí, tot el que tenia la façana, tot això oblideu-vos perquè ho han picat tot i això estarà venut en el Mercat Negre, a saber. Però que l'església i el que se conta en l'església és cert. És que no, així no vull entrar molt per no desvelar una part del llibre, però bueno, encara que siga...
Coses que passen en l'església són de veritat.
Sí, sí, vale. Quan s'anomena aquesta església i el que passa és una notícia de diari que se pot buscar. I moltes coses que passen a l'obra són certes. Sí que és el que jo les he novel·lat, però, per exemple, al començament, Lola Desco té una interacció, no, amb el detectiu Marc, i el detectiu Marc està investigant un cas i aquest cas és cert, d'una persona que va desaparèixer a la ciutat de València i la seva família l'anava buscant i el lloc on la van trobar és molt inverosímil, però realment és un cas cert. O, malauradament, el cas de Macastre, dels xiques d'uns adolescents de Macastre, també és un cas real. I... Veure, tot el que és la nostra zona i la ciutat de València, tot el que és crim, societat, tot, tenim molts casos. I retornant a això que estava dient del patrimoni, com jo faig investigació de patrimoni, investigació de llegendes, de recuperació de narrativa oral i així, jo descobreix que el nostre paisatge, i on menys te pots imaginar, passen coses molt boges, que dius, perdona, això ha passat així. I m'agrada traslladar-lo al paper per a dir qualsevol racó de la nostra contornada pot ser literari i té el seu interès.
I el tema també m'ha sorprès tampoc, perquè vull dir, és una novel·la molt femenina. En el sentit de que no perquè siga femenina de femenina, sinó perquè quasi tots els personatges són dones. La desapareguda, la detectiu, les que el contraten... està molt guai, vull dir, perquè sempre hem tingut en el cap, pues, típic quan novel·la negra, pues el Wallander o el... Jo què sé, sempre són homes.
Sempre són gabardina, mig alcohòlics, amargats...
Sí, sí, i en aquestes quasi tots són homes, dones, perdona, i també està el tema trans per al mig, hi ha diversos persones que són trans i tal. No sé, ahí com... Queda més prou natural, vull dir, no és una cosa que dius, oh, la cultura woke està tot forzado, no sé què. No, és prou natural tot, la veritat. No sé com te va anar sorgint això. O sigui, vull dir, tu quan pensaves en la protagonista ja pensaves ser una dona.
Sí, però realment no és un tema que me plantege el fet de que siguin tot dones. De fet, és una cosa que quan ja s'ha escrit i m'ho diuen, ahí dic, ostres, és cert. Però quan vas muntant la història, hi ha personatges masculins, però sí que és cert que els personatges femenins tenen un paper important. I també el tema de la transexualitat. Tenim uns personatges que són transexuals i jo sí que volia intentar tractar el tema amb tota la naturalitat del món, el no caure en l'estereotip o en certes coses i que foren un personatge més que fluirà amb la història. I de fet, un dels personatges, no direm quin, un dels personatges sí que quan parla de la seva vida i tot, és una cosa que li ha passat a moltíssima gent, que quan serà dia d'avui, no, 2026, però tenim en compte que el personatge ja té algun any, ja és una persona adulta, i el que conta de com en la seva família se ho va entendre i tot, sí que és totalment cert, totalment verosímil.
I també està molt present el tema del món de la prostitució.
Sí.
Deixina, a principi pareix tot de lujo, no? Bueno. Tot és molt eufemístic i de més, però clar, després és un món, pues, òbviament. No sé com arribarà aquesta trama, vull dir, perquè jo crec que la trama això és important. Jo porto la meitat del llibre, no me l'acaba de llegir, i bueno, jo la veritat és que m'està agradant un munt. A banda de Jocs Comuns, és un llibre que segueix molt ràpid, però en el sentit de que és molt entretingut, no sé, els personatges estan molt, molt guais, no sé com acabarà, però no sé si has pensat fer una continuació en... esta dona. Igual mor al final la Lola.
Perquè no s'arriba al final de la novel·la.
Allà, pues no sé. La ressuscitem, no? Com quan Arthur Conan Doyle va matar
a
Sherlock i després, com volien tot que tornara, el va ressuscitar.
Bueno, el mata perquè estava un poc fart del personatge, no?
Sí, estava el tenia consumit. No puc dir el que passa amb Lola al final del llibre?
Que mor, no!
Clar, vull dir, no puc dir el que fa, però sí que seria guai fer com més casos de la Lola Desco. I després també el cognom Desco, que jo l'associo molt a la Pobla de Vallbona, tot i que m'han dit que no és de la Pobla.
Però jo no l'havia escoltat en la vida.
No sonava.
El Desco. Conec un fum de gent de la Pobla o que viu a la Pobla que és Desco, i me semblava un cognom molt potent al costat de, amb força al costat de Lola.
I el de Mart m'ha sorprès. No conec mai ningú Mart. Mars, sí. De fet, alguna per la meva família n'hi ha Mars. Però Mart, tampoc. No...
Mart ve de Martínez.
Ah, vale.
L'alter ego, perquè el detectiu està basat en una persona que li diuen de cognom Martínez. I quan apareix a les meves obres sempre apareix com a Marta, perquè també tinc alguna altra cosa escrita i són la família Marta. Que vull dir, quasi li he llevat un poquet, no? Li he llevat un poquet el misteri, però són com més escocetes, no? Que a vegades fem els escriptors que juguem amb coses que només entenem nosaltres.
És que n'hi ha una frase...
De basar-te en persones reals i canviar-los un poquet el nom, perquè n'hi ha diversos personatges que sí que tenen el seu alter ego en la vida real.
Però això ho saben? O sigui, vull dir...
Justament el Marc sí que ho sap, i la descripció física és molt apropada a com és ell.
Jo he de dir que si sou del Camp de Túria, vos llegiu el llibre, perquè és que la veritat és que jo què sé, per exemple, en un capítol comences, feia un any que no anava a Llíria, pot ser des de la Fira de Sant Miquel. Són coses que dius, ostres, està xulíssim. Això és sí, jocs.
Perquè una persona pot dir la Fira de Cocentaina de Tots Sants, d'acord, que tot el món coneix la Fira de Cocentaina de Tots Sants, però Estelles ja parlava de Llíria, Fuster parlava de Llíria, jo també vull parlar de Llíria, que és com la meva segona casa. De fet, és que moltes coses estan basades un poc en vivències meues persones, perquè també anomené el Paf, el Clips de l'Eliana.
Ostres, això t'ho anava a dir.
Però I si ahir jo... me feia sense fer-li propaganda al Clips, no? Però unes quantes cerveses sí que me n'he fet jo ahir.
Perquè jo era un lloc on solíem anar prou, quan deixíem per el Camp de Túria i tal, anar al Clips era una cosa prou normal.
Sí.
I jo quan vaig llegir el Clips dic, no pot ser. I a més recordo que una de les últimes vegades que vam anar vam eixir i mos van fer bufar a tots.
Ostres, mal record.
No van donar positiu, perquè nosaltres el que conduïa era una persona formal. Acabava fart dels demés, òbviament, perquè els altres anaven bufats i el pobre ahir ell aguantant com fora. No? Però sí, el Clips és un lloc on he anat jo molt. Molt, he anat prou. Des de Vilamarxant he anat prou. La veritat és que està molt xulo. Tens presentacions o alguna coseta i ara entre mitges o encara, com acaba de dir, és que clar, acaba de dir.
No, sí que està, acaba de dir, de dir. I puc dir amb alegria que alguna cosa ja n'hi ha pel mig. començant, no, per exemple, amb aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, que no vol ser dir res.
Sí.
Jo... també alguna, alguna entrevista m'han fet en Apunt Ràdio, també sí. Vilamarxant, aniré pròximament a Vilamarxant.
A la Associació Cultural, no?
Sí, el 9 d'octubre, a Llíria també, tinc pendent alguna per Benaguasil, vull dir, estem a la Vall d'Uixó, perquè estem parlant del Camp de Túria, però això s'ho pot llegir del Camp de Túria, de l'Horta, del Contà, de l'Alacantí. A la Vall d'Uixó tinc Club de Lectura, que em fa moltíssima il·lusió perquè una presentació d'un llibre sempre sabe, però quan és Club de Lectura, que se l'han llegit, i hi ha interacció real amb les lectores i els lectors, mola molt, m'agrada moltíssim. I així anar, poqueta a poqueta.
Molt bé. Jo, llegiu-lo, en sèrio, està xulo. El podeu comprar per internet si no aneu a ninguna presentació, que està editat en bromera.
Ficarem l'enllaç.
Se ficarem. El premi és que te donen els diners i t'editen el llibre.
Sí. Sí.
I està molt, la veritat és que està molt divertit. És com un CSI Camp de Túria València.
Sí, perquè l'Horta, el que és València, per a mi també és un personatge més de la trama, de molts racons que formen part del que va passant amunt i avall. També apareix Cocentaina, perquè un dels personatges és de Cocentaina.
Jo hi no he arribat.
Ja. No has arribat, però jo t'ho dic.
Jo de moment m'he mogut per la pista de Demús. Tot el que passa està a un costat o a un altre de la pista de Demús.
Bueno, Lola viatja un poquet més, no? Del Túria. Viatja un poquet
més. Pista de Demús amunt, pista de Demús avall. I que bueno que el personatge de Lola a mi m'ha agradat. La veritat està molt xulo perquè veus com patís perquè ha de veure coses xungues i ho passa mal. I fa una vida de persona normal que compartís pis amb dues persones i, en canvi, pues, està ahí investigant coses i tal. Que és una detectiu també privada, això se sap des del principi. Vull dir, no és el típic... No sé, és un poquet un món així, un poquet més... És diferent al món oficial, òbviament, i fan coses diferents i tot això. I com t'has... Una de les preguntes que m'ha deixat a mi és com t'has documentat de tot això? Has parlat en... gent d'este món o has llegit coses? O... Perquè el tema de detectiu privat a mi em pareix una fantasia.
Per ahir tiro un poquet per el que a dia d'avui se coneix com a true crime, perquè a mi una cosa que... D'acord que és el morbo, això és el primer que direm, no ho anem a obviar, però també una cosa que me fascina és tot el tema de la investigació, de com arriben, per què sospiten d'aquest, per què tal... Aleshores, consumís molt aquest gènere i sempre, no, el Crims de Carles Porta, l'Hora Fosca i aixina, i ahir apareix molt de policia. Apareix molt de policia, molt d'investigador i tot, i me quedé molt en, ostres, que curiós, perquè d'ací han deduït què tal, i després també molt de documental sobre detectiu. Molt de documental, però detectius reals, detectius que parlen de mira, això és aixina, això no és tan glamurós, vull dir, igual te toca ara si fem guàrdia, xelante de fred, no és tan novel, eh? I me va llamar molt l'atenció de dir com deduixen, com d'una cosa passen a una altra, i també el fet de donar-li un punt de persona normal, que té un treball molt curiós, molt interessant, del qual no pot parlar.
Mm-hmm. Ah, sí.
Clar, evidentment, no? Però sí. També el d'analitzar...
Jo no valdria,
que la seva vida amorosa és un poc desastrosa, no? Que ha tingut les seues anades, tornades, que menja de qualsevol manera, menja de sores, que arriba i mira a veure si el iogurt que té en la nevera no està caducat, no? També donar-li això... I la normalitat, però a la vegada també la professionalització de ser una detectiu i ser una bona detectiu.
I jove, relativament jove, no sé quina edat
sí,
té.
Sí, relativament
però no,
jove.
És més jove que nosaltres, que estem així, segur. Que ja tenim una edat.
Sí. Alguns anyets.
I bueno, ja per acabar. Els altres llibres teus, jo m'he llegit el de la nova mestra i m'he llegit també l'assaig este de Terres de Llegenda.
Arrels de Llegenda, vols
dir-ne. I sí que és de veres que el de literatura infantil que feres, el del Premi Diafebus, no me l'he llegit, la veritat. Però bueno, bàsicament has treballat el tema fantasia.
Sí. El Diafebus és juvenil, tot i que se defineix com a crossover, perquè molta gent adulta també se l'ha llegit, perquè té com capes de lectura. Si tu te quedes en la part superficial, és una lectura, però si comences a investigar com a què pots trobar-li més, doncs això sí que té moltíssima fantasia. Home, són druides i bruixes en Irlanda. Tot i que la protagonista és vetera. Vull dir,
Camp de Túria, Camp de Túria, sempre hi ha algú de Camp de Túria.
No és com la trama principal, però sí que està eixadada, no? Que la protagonista és de vetera i a la pobra se la duen a un lloc perdut en Irlanda i a buscar-se la vida. Però hi ha una tarasca, un drac, una serp. Ara és de llegenda, també té molt a veure amb tot el que és el nostre imaginari, les rondalles, tota la fantasia que tenim per ací. I la nova mestra també té un thriller psicològic, però també té un punt que te'l pots agafar per la banda psicològica de fantasia.
Sí,
sí que és cert que me s'hi donen compte que és un poc en marca de la casa, tot i que tinc algunes obres publicades que són 100% realistes. No apareix cap drac, no apareix cap bruixa.
Bueno, esta, jo porto la meitat del llibre i no pareix que vaig aparèixer ningú drac.
Ja me diràs. A veure, drac no ho sé. Drac no ho sé, val?
A veure, però hi ha coses xungues i tal,
drac
però...
No sé. Però alguna cosa potser et pot sorprendre als lectors i ho deixaré.
Val, i ja per acabar, què estàs més còmoda, en el tema fantasia o el tema thriller, novel·la negra? Que si tens que escriure el següent llibre, que suposa que ja tindràs alguna cosa a pensar i mig en bastar, per on tiraràs? Per la novel·la negra o per la fantasia?
Sincerament, el que tinc mig en bastat, no m'agrada parlar d'això, però sí que tira pel tema fantasia. fantasia, però molt autòctona. Ahí ho deixo ja pròximament. És que, clar, si et contesta aquesta pregunta, puc desvelar coses de l'estil de
tu, home? No.
Però, sí que apareix un drac a les síl·labes del teu nom. I és que on està... Però és un drac metafòric. On està l'edifici de Correus enfront de l'Ajuntament, molt, molt proper de l'edifici de Correus, hi ha una casa que el pany és un drac. És un drac de ferro.
Ah, Carmen, per favor.
Però no és una dada super mega important, no és una pista del crim, no és una dada super mega important, però sí que és com una cosa... I si passegeu per ahí, trobareu la casa en l'edifici que el pany té forma de drac.
Bueno, el que has de fer ara és organitzar o que algú t'organitzi l'itinerari de la novel·la.
Sí. Ruta nocturna per la València negra.
A mi este novel·la teva de negra m'ha molat. A veure, fes-ne més endavant. Jo l'he llegit.
Moltes gràcies.
I no res, per tirem endavant.
Sí, perfecte.
Perquè volíem parlar de dos cosetes i les anem a fer rapidíssimes. Bueno, una de les dues cosetes que volíem parlar és que l'Ajuntament de València, dirigit per el tio de l'Albufera, que és el calvo este...
El piròman.
Presuntament. És que sabia que ho anava a dir. Presuntament.
Hi ha algun foc i sempre està allí.
Pràcticament...
No cal ser un gran detectiu. Veure? Que sí.
Portaven uns anys fent un conveni de col·laboració en voluntariat en el qual l'Ajuntament de València, pues, a través d'Acció Ecologista Agro i la SEO, que és la Societat Ornitològica Espanyola, feien un seguiment del corriol camanegre, de la cria del corriol camanegre. El corriol camanegre és un ocellet molt xicotet que tota la vida ha criat en platges i fica els ous damunt de la platja. I ell se basa la seva defensa en que és del color, és molt arenós, i els ous també. Entonces són difícils de veure. Entonces, bàsicament, ell criava d'aquesta manera tota la vida. Què ha passat? Que, clar, tota la pressió urbanística de les platges, tal i qual, ha fet que això ocell, que era molt habitual, pràcticament està en perill de no criar-hi en València. no és un ocell que estigui en perill d'extinció total, però sí que és de veres que és un ocell que te criava de forma regular en tot el País Valencià i ara pràcticament no. Per el tema, sobretot, que no hi ha platges d'arena verge, bàsicament. O no n'hi ha escatxent, per ahir donant per sac, bàsicament. I dins de en València, l'Albufera, un dels llocs on solia criar és en les platges del sud, i sobretot són les platges de l'Albufera, no?, que donen al mar, i sobretot en el tema de l'estany del Puigol, que la gent que és de Brasil ho coneixerà. Això va ser una locura. Volguerem fer una espècie de llac artificial, és un llac artificial, per a entrar els vaixells dels rics quan se feren allí una urbanització, que quan l'Albufera se va declarar parc natural, això se va paralitzar. Ara mateix això està tancat perquè ahí cria la gavina corsa, també el xatrà xicotec i tal, i cria també el corriol. I pues, la campanya de seguiment bàsicament era tindre voluntaris que quan teixien els pollets pues, feien un seguiment. I pues, si veien que algú anava a entrar, li dien no pots entrar, o si hi havia algun gat, pues, fent ahí un poquet el... Vull dir, fent el que podia. I la veritat és que ha funcionat prou bé. Prou bé han criat. Val? Molts, la veritat és que el principal problema, per el que vaig estar parlant jo amb la gent voluntària que anava allà, perquè vaig estar un parell de vegades i vaig parlar amb gent perquè es veiés allà, perquè anaven en el xupetó i tal, el tema dels gats. De fet, li van demanar a l'Ajuntament que traguera gats i tragués 60 gats de l'estany del Puigol en un moment. Vull dir que és una zona que dius, bueno, s'estem ficant moltíssima pasta i moltíssim interès en que crien estos pardalets i tens gats que se mengen els pardalets, perquè l'instint del gat és menjar-se el pardalet, no té més. El gat no té que estar allà. Per començar, que abandonar un gat, vull dir, li tindrien que ficar pena de presó directament. No tingues un gat si el vas abandonar, no? Directament. Bueno, qüestions. Que este senyor ha dit que no fa falta, que ja ficaran quatre cartellets allí, cuidao que criïn els corriols i ja
cuidao, corriols.
Sí,
el gat pararà, llegirà el cartellet i dirà ai, no, així no puc caçar.
Se n'anirà
a un altre lloc.
És que algo tan bàsic com que la gent portava algo solt i se colava per a dins i espantava els pardalets, doncs esta gent, quan veien algú en algo solt, es diuen, ja, alto, tu, no cal gos. Més d'un susto tindrien, esta gent. Però, bueno, i a més és que feien com un seguiment molt clar i tal. Bàsicament, pues este home di que no. Este home en el seu moment va ficar un tuit, el González este, que va dir que la culpa de que la devesa de l'Albufera estiguera, la devesa estiguera tan mal per culpa de la protecció del corriol. O sigui, el corriol tenia la culpa de que tot estiguera mal. Jo crec que este senyor realment el que enyora és que ahir poden entrar els vaixells esportius, fer el que es donarà la puta gana, construir totes les urbanitzacions de lujo, asfaltar tota la devesa i punto. Que total, la devesa és, per la gent que ho conega, és un bosc que són 5 o 6 quilòmetres de llarg i uno d'ample com a moltíssim. Vull dir, és un bosc de merda, molt ric en biodiversitat i demés, però és un bosc de merda. I damunt té els bomberos davant. O sigui, el parc de bombers de València està just en front. Pues això.
Bueno, el projecte d'estatge pues, seria urbanitzar-lo, bàsicament, que era el projecte antic, i fer-hi la zona d'estiuets de pasta i carregar-se tot això. O sigui, no...
Jo no sé el que es cobraria... Jo no sé el que la subvenció està i quan seria. No crec que fora molt. Perquè bàsicament és una subvenció per fer una formació a la gent que va fer el voluntariat. Suposa que el voluntariat es donaran roba, es donaran també sí, prismàtics o alguna coseta més, i el voluntariat ho fa gratis, eh? Vull dir, a més és que és una iniciativa boníssima perquè estàs fent col·laborar a la societat civil en algo del seu entorn, no? És molt bona iniciativa. Però és que s'ho carreguen tot. És que és...
Bé, Vox ja va entrar ahí en aquestes idees i no enganyen a ningú, van de cara. I el projecte a llarg termini pues, seria que tot això fos un lloc turístic, pur i dur, turístic, urbanitzat, pur i dur, amb els teus hotels, apartaments, villes i tot aquest rotllo. Urbanització en la devesa del Saler i a correr. I jo què sé, pues, lo de sempre, és que estem allò de sempre. Al final és que estem allò de sempre, a roda de sempre, que has d'estar defensant lo poc que te queda una miqueta verge i una miqueta curiós, i també una miqueta oberta al públic, perquè, clar, aquesta zona és una zona en principi oberta al públic, tu pots anar allí, i en el moment que això estigui privatitzat i sigui tot apartaments, villes i tal, doncs pues ja t'ho llevaran, també.
Sí, i a més ara d'ací poc serà una bona època per anar ahir a l'estany del Puigol, per exemple, perquè les cries de corriol... Estic recuperant la veu, eh? Les cries de correu les pots veure, jo fer fotos?
Les pots veure a 5-6 metres. I a més van perseguint a la mar. És una,
pues allà ficarien apartaments.
Sí, a veure, bàsicament, aquesta zona era la zona que ells volien fer un embarcadero, un embarcament, que eixia a la gola del Pujol i deia la mar. I, però de coses esportives, suposa. De fet, és un lloc artificial. No...
I això pues, es molesta, no? Sí, els corriols es molesta, tot es molesta, i van a cremar-ho tot.
No van a poder fer-ho, el problema és que no van a poder fer-ho perquè està dins del parc natural.
I però, canviar això no és fàcil. Vull dir,
però és un regidor d'urbanisme d'un poble random d'Alacant, te troba la solució
això
ràpidament.
Sí, eh? Això se soluciona ràpidament.
És que el calvo este, després de fer tots aquests tuits, i ara el fan regidor, és que dius, tio, sí. I ara pues això va amargar a tota aquesta gent el que
podria. No li diem satànic per res.
I bueno, i per acabar, ja per acabar, l'àudio d'Amazon. Bueno, hem sabut que la causa de la dana, bàsicament, a banda, no sé si recordeu que se va filtrar el tema d'un àudio que havia manipulat i tal, i bueno, pues ahí han anat a declarar, el subdirector d'emergències confessa davant de la xutxessa que li van quidrar des de la presidència i li van dir tu tens que anar a per la quidrà on la EMET ha dit que passava tot. Si la crida no es va produir en ningú moment. Hi ha una crida que ells manipulen en la qual s'entén perfectament. Teniu avís roig, que és el màxim avís, jo no te vaig a quidrar de si mitja hora per dir-te res. Jo te quidraré quan millore la cosa. Perquè l'avís roig no se'n va anar. Bàsicament és un poquet la quidrà. I estos del PP pues, agafaren el senyor de subdirector d'emergències. S'ho ha passat tot en un xutxat, no és el de Catarroja, és en Llíria. Perquè és una altra peça. Perquè bàsicament és que la fiscalia ha intentat veure com ixe àudio va eixir a la llum. Bàsicament el senyor este calvo, perquè és un senyor calvo, Pere, anar a la 112 va dir vull que ixa quedarà perquè els tècnics de conselleria i tal, no, és de la EMET, això no ho graven, és de la EMET, no ho graven res. I va anar a la 112 i va dir vull la quedarà. I no se la donaren, tornar, i després tornar un pendrive i va aconseguir la quedarà. Després és quan la manipulen, la passen per l'Audacity, li taguen per així, li taguen per la pinxa. I això, pues...
va ser un tema prou greu, es van agafar de seguida perquè estic van dir a zona seixina i clar, és una manipulació d'un àudio intentant fer entendre o fer veure a la gent que no es van donar informació, es van donar una informació viciada o que la mateixa EMET li suava la polla també, que al final és el que ells volen és transmetre la idea de que l'EMET són uns incompetents i estaven una miqueta dient pues llueve fuerte, apáñate pazón, i claro, és una cosa una miqueta violenta que des del govern se pegue. Va ser una cosa directament del govern. És que normalment aquestes coses en països seriosos hi ha un mitjà de comunicació de rotllo subvencionat que és el que trau aquestes coses. I ja el govern pues, ja s'agafa aquestes coses per a... I no, va ser ells directament. O sea, és que és molt cutre, la veritat. O sea, estem envoltats de cutror i a banda que això va durar dos dies i el van enganxar i és una cosa que... Pues, que no sóc expert legal ni molt menys, però jo suposo que manipular unes gravacions, un tema tan important com este, pues, hòstia, ha de ser un tema delictiu. No sé si presó, però, hòstia, un sopapo sí que t'hauran de pegar. Perquè, però bueno, ja també ho vas fer una intenció ben clara.
Clar, però ja tenim un vídeo manipulat, ja tenim imatges manipulades, ja tenim declaracions de estava sí, estava allà, estava parlant amb no sé qui, ara no, ara estava parlant amb l'altre, no, que vaig eixir a les 7, que vaig eixir a les... Vull dir, la pregunta és, en algun moment s'ha dit alguna veritat?
Que va.
I ja duguem molt de temps en això, i aquesta persona no cau. I és una mentira, i una altra, i una altra, i una altra, i ara estem parlant d'un àudio. Quan de les últimes havia sigut declaracions, què serà el següent? Perquè estem en un punt que sembla tot ciència-ficció.
Sí. No,
i així tenim un senyor agarrat a un escó, aforat, que l'últim que he llegit és que es vol personar en la causa.
La vida xutxessa que tenai.
Clar, vull dir, ja, però clar, quan tu dius, cosa... no, és que m'ho vull personar en la causa, i dius, tu, de què vas?
Però se m'anar de roset.
És indignant, és indignant. Sí, això és el tema.
A veure, la seva estratègia, bàsicament, és que ell és un imbècil. Bàsicament, ell estava en la Maribel esta tota la vespre i quan vaig dir estava tot el merder muntat i que va ser una cosa incidental que arribés al Secopi i se llancés l'alarma. Que ell no sabia res, no tenia informació i tot el tema. Ell quedarà com un autèntic imbècil, com un incompetent, i això serà el seu final polític, encara que li queda el seu lloc a la Cambra de Comerç d'Alacant i tot el tema, que aquest home pues, bueno, no veurà una oficina de serveis per dins en la puta vida. ¿Vale? Però el que és el seu possible futur polític... ell preguntava molt perquè ell va guanyar la legislatura a Ximo Puig, que era un dels barons del PSOE més respectats i tal, i a més, més valoració de tot el tema, a més, que havia pujat escons i tal, tot el tema. Ell havia vençut en aquestes característiques, s'havia carregat un govern progressista i tot el rotllo, i ell sí que hagués pogut tindre un cert futur en un futur govern, per exemple, de Feijó, o, mira, si un Sanz i tal, si hagués... Carlos Mazón hauria tingut una projecció important, crec jo. Però que és idiota. O sea, és com el de Juanfran. Ho tens superbé per a continuar de president, realment, si ho penses seriosament. Però si comences a fer el subnormal i endollar gent, la gent no és tonta. O sea, és que t'estàs carregant el teu propi futur. És que són imbècils. O sea, estem perdent la guerra contra gent que és imbècil i això m'ofèn profundament. Així que si me vingués un geni del mal, pues diria, joder, tio... Pues són subnormals, o sea, estem lluitant contra subnormals i generalment perdent, és que és terrible.
Sí, perquè aquestes persones, vull dir, així pot ser peque de populista, però aquestes persones arriba a final de mes i cobren, i pot ser el futur polític se'ls ha acabat, però ells arribaran a final de mes, cobraran, i cobraran molt bé, i cobraran per damunt de la mitjana de qualsevol persona que puguen conèixer, i això és així, no? Que potser no estan representant políticament a ningú, però que tindran el seu despàs, tindran les seues coses i els seus privilegis.
Sí,
ara, sí, idiota, idiota
Paco
o no.
Camps, que ha fet 15.000 quilòmetres de cotxe.
Clar, és que...
Amb el xòfer i la gasofa pagada. Colega, tio.
I te quedes així anar dient, ostres, el que tenim a nivell polític, jo no sé si ens ho mereixem o no, però és molt dur, eh? És molt dur.
Totalment. Camps, és que ha fet ruta. Vinga, si a Sueca, al casino, ha estat en molts jocs. Va al bar en blau, a dinar allí.
Va vindre la onda, a festes.
Quina categoria.
Bueno, el tema este, a més, és que jo crec que genera molta desconfiança de tu eres un funcionari de l'EMET i estàs quedant al 112 per dir l'avís seguirà. No vos vaig... És que la crida era bogira. No vos vaig a quedar perquè és avís roig. La meva feina no, és dir que és avís roig.
No si fa falta que vos torni a avisar, bàsicament. Clar, i aquesta persona, que és una persona funcionària, que té el seu lloc de treball, que ha fet bé la seva feina perquè l'EMET possiblement és el que millor va fer la feina, va dir avís roig. És el màxim que n'hi ha. No n'hi ha més. Va fer bé la feina i damunt, clar, que te se fiquen a tu a tirar-te el marró d'una mala gestió, és que és un merdet molt gran. Que, inclús que les gent del 112, perquè vull dir, les gent dels poder, és una cosa, no sé, és una cosa increïble, que estos l'únic que fan és soltar merda per no tindre ningú tipus de responsabilitat. I és una cosa tan burda i tan absurda.
Totalment.
És que no sé qui se li va ocorrir. És que, bueno, suposo que Amazon o algú, no sé quan se va reunir en Vito Quiles, alguno d'estos es va dir la idea. No sé.
És que se'l van enganxar, a més, de seguida molt ràpidament. Ja sé que jo dic, normalment això hi ha mitjans de comunicació que són del rotllo, que són els que s'encarreguen de fer aquestes coses. O que diari, o d'objectiu, i confidencial, no sé què, no sé quantos, tots aquests mitjans hipersubvencionats i tal, són els que s'encarreguen de fer aquesta cosa bruta. Ells no, o sea, ells ni tan sols tenen aquesta confiança en algun grup d'estos, algun mitjà de comunicació fullero per a que li facin la manga rufa. Va, o sea, és que és molt cutre, és que és tot cutríssim i és tot molt, molt trist. És que són subnormals, bàsicament. La meva reflexió última és que estem en mans de subnormals.
Bueno, pues en esa reflexión yo crec que podríem deixar el podcast, que s'ha de manar com a una hora i mitja. Estem en mans de subnormals.
Nadie se pone ecológico, ¿eh?
Podríem fer una samarreta i tot. La Comunitat sí. Valenciana, estem en mans de subnormals. Carme, moltes gràcies per vindre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot molt ràpid, l'avís que t'hem fet i tal. Tu vaig dir, ostres, Carmen. Però jo vaig dir, ostres, guanyat el premi. Ostres, has publicat el llibre. Vaig a parlar en ella. I que, bueno, que espero que te vagi superbé. A veure si coincidim en alguna presentació. Que jo crec que sí que podré coincidir.
Tant de bo que sí.
I xerrem i demés. I, bueno, i estigueu atents perquè si vos pilla a prop, pues, aneu a alguna presentació del llibre, el compreu, el llegiu, que vos agradarà. També està molt bé el llibre. I no res, molta sort, Carme, en el llibre.
Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies per convidar-me a la comoditat. Sempre és un plaer. I jo, això del 30 de març, vos ho agafé, eh?
Sí, el que passa és que no sé si tindríem que mirar de 2 a 5ena seria... No sé com ho faríem, però 30 de març. Tornaràs el 30 de març. Quan publiquis aquest llibre que no mos has dit res, el 30 de març.
Ai, ai. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. La xerraeta.
Vinga, adeu.
Adeu.
Estàs escoltant La Comoditat Valenciana. Este programa és possible gràcies a l'aportació dels nostres patrocinadors i patrocinadores a l'Aixeta. Si ens vols ajudar, ho pots fer buscant-nos a l'Aixeta com a Podcast pel Valencià.